Catalunya nit. Siguis allà on siguis, ets a casa.
Minuts per les 11 de la nit, a les portes de la formació del que serà el primer govern de coalició de l'Estat espanyol, un acord entre forces progressistes, s'ha presentat un arxiu digital de Pasqual Maragall, que va ser el líder del primer govern tripartit a Catalunya, justament aquesta setmana que fa 16 anys de la investidura de Maragall com a president de la Generalitat, era el desembre del 2003. I per parlar d'aquell arxiu digital, ens acompanya a l'estudi el responsable del fons documental de Pasqual Maragall, Fidel Bellmunt. Bona nit, senyor Bellmunt.
Bona nit i gràcies.
És un projecte de la Fundació Catalunya Europa. És el primer president amb un arxiu digitalitzat, Pasqual Maragall?
A Catalunya, ara mateix, sí. Ja s'estan tractant els fons dels diversos presidents a on toques, a l'Arxiu Nacional de Catalunya, però que hagi tingut aquesta experiència de publicar i, per tant, digitalitzar part del fons, doncs de moment és el primer.
I què s'hi troba en aquest arxiu? Hi ha tota la vida política de Maragall o només l'etapa com a president, només l'etapa com a alcalde?
En principi pretén que sigui exhaustiu de tota la seva trajectòria. I ara mateix el que s'ha publicat, aquests 1.400 documents inicials, són els emesos en públic, bàsicament. Per tant, tots els discursos, entrevistes, articles publicats per Maragall en tota la seva trajectòria, tant en la pública, els càrrecs d'alcalde i president de la Generalitat, com la prèvia, doncs, com a estudiant, sobretot, hi ha articles acadèmics que sortien de la seva exercici d'economista, també de dret no va estudiar-ho, però després no va desenvolupar, però aquest tipus de documentació actualment.
I s'ampliarà? Parla de 1.400 documents, anirà creixent aquest fons?
Sí, la idea és que creixi. Sempre tenim present que això són còpies de documents que original està dipositat en diferents institucions, alguns a l'Arxiu Nacional de Catalunya, la gran majoria, i la part d'alcalde, doncs està a l'alcaldia, que és on ha d'estar, no? Els documents generats a partir de l'exercici d'un càrrec han d'estar en la institució que els ha generat, no?
Qui pot consultar aquests documents i com?
L'arxiu digital és completament obert i tot el que s'hi publica és accessible per qualsevol que hi entri. Hi ha unes eines de cerca per ajudar a trobar les coses, perquè com la col·lecció va creixent, doncs cada cop és més difícil, però s'intenta que sigui fàcil. Això ho diran els qui entrin i ho consultin, i sobretot que ens diguin si és fàcil o no per mirar de millorar. I la resta de fons, doncs, en cada institució on estan dipositats, té els seus condicionants d'accés. A l'alcaldia, doncs, a l'Arxiu Municipal de Barcelona i a l'Arxiu Nacional de Catalunya, en col·laboració amb la Fundació Catalunya Europa, que és qui el president va encarregar que gestionés el seu llegat tant físic, documental, com, diguéssim, més intel·lectual o polític, doncs és qui acaba de determinar juntament amb la família, doncs, segons quin tipus de document, la possibilitat d'accés.
La família s'hi ha implicat molt, ara ho explicava. De fet, ahir eren a la presentació la dona i els tres fills de Pasqual Maragall. No sé si vostè, senyor Bellmunt, ha pogut veure Pasqual Maragall recentment i com està, com es troba?
Sí, en fi, la família està plenament implicada, estan nuclearment implicats a la Fundació i aquest projecte s'inscriu dintre d'un programa que es diu Llegat Pasqual Maragall, impulsat per la pròpia Fundació, i que és un encàrrec del president. De fet, els seus col·laboradors als voltants del 9, 10, 11 del 2000 van anar dient, escolteu, tot això en el meu cas avança la malaltia i n'era plenament conscient i tinc la sensació de que el que hem fet pot servir d'algo pels que vinguin després. Per tant, fem-lo al màxim dels esforços possibles, doncs, per explicar-ho i posar-lo a la disposició. Això és el programa de Pasqual Maragall, pretén això. I l'arxiu, doncs, és una de les peces claus o bàsiques del programa.
Aquell primer tripartit, Manel Manchón, que tu vas viure molt de prop. Tu formaves part de l'equip professional d'aquell primer govern, oi?
Del segon. Amb el ja Montilla, i amb el conseller Castells. Vaig treballar amb el conseller Castells a Economia. Sí, no, ho recordo, i a més professionalment des dels mitjans, la creació d'aquell primer tripartit, que mesos abans ja s'anava coent d'una forma bastant clara per part d'Esquerra Republicana, que tots els dubtes estaven en si Esquerra podia o no recolzar un govern socialista, i mesos abans ja van prendre la decisió d'una forma clara, malgrat que just després de les eleccions, com que havia guanyat a Convergència, però per molt poquet, doncs va haver-hi molts dubtes de veure què podia passar, no? Però estava decidit de mesos abans.
Ara mirarem de fer aquestes lectures, si és que es poden fer lectures 16 anys després d'aquests dos moments polítics, però abans voldria saludar una persona que tenim al telèfon, és en Joan Herrera, exlíder d'Iniciativa i fins fa dos mesos també director general de l'Institut per la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia del Govern Espanyol i una de les persones que vam participar en la presentació d'aquest arxiu. Senyor Herrera, bona nit.
Bona nit.
Quina contradicció, no? La memòria de Pasqual Maragall que es va esmicolant i, en canvi, el seu llegat que es consolida amb aquest arxiu digital que ara s'ha presentat.
Bé, jo crec que és una manera de tributar precisament a un dels millors presidents que hem tingut i, per tant, crec que aquest arxiu on es recull, doncs, no, tot allò que està documentat com a president de la Generalitat, però també com l'alcalde de referència de la ciutat de Barcelona, com la persona que fa reflexió metropolitana, com la persona que fa l'orientació i el pensament sobre la Catalunya ciutat. És a dir, jo crec que és un llegat fonamental i el que ahir explicava amb ell Munt és molt transcendent, perquè per molt segurament és el president més transcendent, no? I el president que fa no només el primer govern de coalició, a mi m'agrada més parlar de govern d'entesa o de progrés, que no de tripartit, que al final va ser vaja, allò que va triomfar, però allò que no pretenia ser, i el govern a més que va fer que el govern de la Generalitat entrés en molts barris de Catalunya que havien estat oblidats en l'acció de govern del pujolisme. Per tant, jo crec que és un llegat molt important perquè suma aquestes funcions d'en Pasqual Maragall com a president de la Generalitat, però també com una de les referències principals del municipalisme a Catalunya.
S'ha jutjat amb massa duresa aquell govern d'entesa, aquell tripartit?
Bé, jo crec que, vist en perspectiva, aquell govern d'entesa és un exemple de polítiques concretes de la Catalunya oblidada amb la llei de barris, amb polítiques educatives, amb polítiques de serveis socials que no s'havien fet fins aleshores. És cert que aquell govern va cometre errors, com per exemple no entendre que un govern de coalició, l'atac a un dels socis, acaba repercutint a tots els socis i segurament a vegades amb compartiments estancs, no? Entendre que per exemple, havia d'haver conselleries creuades, com després s'ha produït, per exemple, amb el govern del País Valencià, també conegut com a govern del Botànic. Però vist en perspectiva, recordem-nos-en, no?, el Dragon Khan.
I tant.
Sí, però és que comparat amb els governs d'en Puigdemont o d'en Torra...
Bé, és que si allò era el Dragon Khan, moment que vivim ara, no sé què...
O, per exemple, polèmiques, no? Encara recordo jo la polèmica entorn als 80 quilòmetres per hora.
Bé.
Amb els nivells de qualitat de l'aire que avui tenim, una proposta que era molt de sentit comú, i és veritat que hi ha d'haver una concertació mediàtica per fer d'allò una polèmica quan no ho era. O la polèmica de les càmeres de les comissaries, no? Quan en realitat era una mesura de protecció tant de les falses denúncies com dels possibles abusos, no? I una proposta molt, molt sensata i raonable. És a dir, en aquell moment es van generar grans polèmiques mediàtiques molt construïdes, segurament com una estratègia de desgast, però vist en perspectiva històrica, crec que podem reivindicar molt d'aquells governs d'entesa i del que van significar des del punt de vista històric després de 23 anys de pujolisme i després del que hem sabut després del que representava, de tot allò que representava també el pujolisme, no?
Joan Herrera, em consta que ha sortit d'un sopar per atendre la trucada del Catalunya Nit, per tant, moltes gràcies i espero saludar-lo aviat aquí en directe a l'estudi de Catalunya Ràdio. Gràcies.
Doncs, gràcies a vosaltres i felicitats a la Fundació per la presentació de l'arxiu d'ahir.
Gràcies, Joan.
Gràcies, Joan Herrera, bona nit. Al telèfon també l'exconseller de Cultura, Joan Manel Tresserres. Bona nit, senyor Tresserres.
Molt bona nit.
Han passat 16 anys. Quines lliçons podem extreure ara amb aquesta perspectiva que ens dona el temps d'aquella primera experiència de govern de coalició a Catalunya?
Bé, probablement la lliçó més important és que és imprescindible que hi hagi un programa compartit que sigui clar, i al mateix temps que hi hagi el mínim de confiança perquè les polítiques sectorials, qui correspongui, les pugui desenvolupar. Ara fa una estona en Joan Herrera parlava justament d'aquesta presència creuada de diversos partits en diverses àrees de la gestió de govern. Jo crec que aquesta és una possibilitat, però no és necessària. El que sí que crec que hi ha d'haver és uns eixos bàsics de la política de govern que han de ser sòlidament compartits. Si això s'estableix, això genera la possibilitat de des del govern exercir el mínim lideratge imprescindible que fa que la població se senti ben representada. Si no hi ha aquest lideratge, el que es pot produir és un allunyament progressiu entre la gent que ocupa s'ocupa de la tasca de la gestió política i el conjunt de la població. I aquest allunyament és molt perjudicial. I en el cas dels dos tripartits, en l'acte d'ahir justament comentàvem també fins a quin punt fins i tot les bases dels partits respectius que formaven part de la coalició de govern, el fet de ser un govern compartit no va fer que no se'l sentissin seu del tot. I això va desposseir aquell govern, diguem-ne, d'una base militant prou activa i prou a favor de la tasca de govern. Hi va haver potser poques complicitats entre el que era la gent que estava involucrada en l'acció de govern i les bases militants i les bases electorals dels partits respectius. És a dir, va haver un moment que es va perdre aquella connexió. I va ser en el primer moment del pacte del Tinell. Jo crec que hi va haver una sensació entre, evidentment, els sectors que havien donat suport electoral i polític i social, hi havia una certa eufòria, però després aquest capital, aquesta connexió es va desgastar potser massa aviat.
I ara es donen les condicions perquè a Catalunya hi hagi una altra fórmula com aquesta, una de tripartit o, si més no, una coalició d'esquerres?
Jo el que crec és que ara, de fet, estem en un govern de coalició i jo crec que en el futur immediat, en el que podem imaginar, hi haurà governs de coalició. És a dir, que en general és possible que en algun moment algú pugui tenir una majoria minoritària que li permeti atemptar a la sort i gosar muntar un govern amb més o menys minoria, però no sembla que amb el mapa electoral que s'ha anat perfilant i que segurament encara es transformarà més, hi pugui haver governs, diguem-ne, d'un sol partit. I això té alguns inconvenients en termes de claredat del programa a executar, però té molts avantatges en el sentit de que obliga a concertar les coses. La complexitat de la gestió pública és extraordinària. De vegades, des de fora, tot es simplifica i es banalitza molt i la gent parla de poltrones i coses d'aquestes, però el cert és que la tasca política en aquests moments és extremadament complexa, de fet ho ha estat sempre, ara també i potser en alguns aspectes encara més, i per tant ningú pot tenir la pretensió de que abans d'arribar-hi ja té un coneixement detallat de tots els temes i sap quines són les solucions. De manera que la concertació obliga a una certa humilitat, obliga a negociar, a abordar els temes, i jo crec que la clau, com deia al començament, és d'arribar a uns acords sòlids al voltant dels eixos bàsics de govern, de què és el que es pot assolir en un període determinat i quines són les prioritats i les apostes, i aquestes que es puguin explicar clarament i que tota la població sàpiga quines són aquelles prioritats i una mica l'esforç col·lectiu cap on vol orientar-se durant el període immediat. Jo, aquesta claredat a mi em sembla bàsica perquè la gent pugui tenir confiança en el que s'està fent.
Joan Manel Tresserres, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Catalunya Nit.
Moltes gràcies i també, altra vegada, també aprofito per tornar a felicitar el Fidel Bellmunt per la tasca magnífica que s'ha fet i convido la gent a entrar a aquesta pàgina web perquè realment ja hi ha, a part de que pugui créixer, però ja hi ha una gran quantitat de materials extremadament interessants.
Doncs queda feta la invitació, senyor Bellmunt.
Moltes gràcies, Joan Manel.
Gràcies.
Gràcies, senyor Tresserres. Bona nit.
Bona nit.
No sé, per molts va ser una escola de govern aquell primer tripartit. Per vosaltres, Manel, Jordi i Teresa, que ho heu pogut analitzar des de l'òptica del periodisme, què va suposar?
Home, jo crec que d'entrada, per alguna gent d'esquerres, una gran il·lusió. Teníem un president d'esquerres després de 64 anys, des de 1939. Aquesta és una primera idea. Segona, home, era un govern complicat. Bueno, és la demostració de que tenim una pobra democràcia on que un govern que havia de partir-se en tres opcions i que havien de col·laborar va ser molt més complex del que en una societat amb més tradició democràtica tindria. Però jo crec que passarà la història bueno, pel pacte del Tinell, que jo crec que és un moment culminant a la història política catalana, i passarà la història com el septeni progressista a Catalunya, i és l'època amb un percentatge de despesa social més important de tota la història del país, no? Que fins ara encara no hem recuperat. Per tant, home, és veritat que van cometre errors, jo crec que fins i tot els dos que acabes d'entrevistar s'han fet una autocrítica abans fins i tot que els hi plantegessis, però jo crec que hi ha una quantitat d'actius i va obrir la porta a una cosa que ja no té marxa enrere, que és que tots els governs hauran de ser de coalicions complexes. Sí, sí. I que la gent s'ho posi al cap, això. A Madrid, a Barcelona, a Catalunya, a tot arreu, no?
I ser capaços d'establir aquestes, diguéssim, aquests governs creuats. Has dit una cosa, Jordi, que és veritat, jo crec que ha quedat una mica oblidat i no som massa conscients del moment. El moment de la conjuntura econòmica era bona, perquè hi havia ingressos, les administracions ingressaven diners, però les tensions també socials eren molt més grans, o tan grans com ara, eh? Va haver-hi una allau també d'immigració i es va posar tot en tensió. La pregunta que ens hauríem de fer és què hagués passat pels governs posteriors sense aquell esforç del tripartit, de l'anomenat tripartit, perquè va haver-hi CAPs, va haver-hi hospitals, alguns és veritat que, per exemple, no sé, hi ha alguns, per no donar noms, però que després ells mateixos van dir igual no calia aquest hospital, es podia haver... D'acord, però la inversió que es va fer va impedir que després això es tensionés molt més.
Que just després va venir...
Perquè va arribar una crisi importantíssima, sí, sí. I Catalunya va aguantar bastant bé aquestes tensions, malgrat que per moltíssimes persones que ens puguin estar escoltant ara diran que ens estem equivocant, perquè ells haurien o han patit més que d'altres, d'acord? Però en general es va aconseguir gràcies a aquella inversió. I la meva, jo crec que la meva reflexió, i que alguns s'han fet, i que li van fer alguns al president Maragall, era si calia fer-ho tot al mateix moment, si calia intentar una reforma de l'Estatut tan complexa i demostrar que tenies polítiques socials diferents als governs de Jordi Pujol. Per molts hagués estat interessant fer un primer govern amb 4 anys demostrant que tenies un projecte diferent i al cap de 4 anys intentar aquesta reforma de l'Estatut amb un Estatut
ambiciós. Jo amb això no estic d'acord, eh? Que el gran encert va ser una reforma de l'Estatut i que l'Estat espanyol es negués a que per la via constitucional arribéssim una reforma a l'Estatut. I llavors s'ho va encarregar tot. És a dir, que jo crec que va ser un gran encert. Eh?
De fet, aquest va ser un dels temes...
Calia haver-ho diferenciat.
Que es van debatre ahir a la taula rodona que vau fer en la presentació de l'arxiu. Si aquest era o no l'estatut que Pasqual Maragall tenia al cap, que segurament no.
Sí, quan
va iniciar...
Sí, això ho va comentar en Quim Nadal. No tant si era el moment de plantejar una reforma, com ara comentàveu, sinó si el que va acabar sent la proposta que es va portar a referèndum pels ciutadans de Catalunya era el que el Maragall, president, havia imaginat, volgut. I la resposta és no, perquè ell pretenia un text molt més curt, menys detallat, i aquí el debat de si s'ha de tallar al màxim per blindar competències, la discussió que va haver-hi en aquells moments. L'opció de Maragall era àmplia.
Però si no s'ho haguessin carregat, haguessin tingut una pau a Catalunya durant 30 anys.
Sí, sí, sí.
I hagués sigut l'Estatut d'Esquerra Republicana.
Teresa.
Jo vaig a donar una altra visió, no? Perquè quan va ser investit jo tenia 11 anys, per tant no ho vaig viure.
Però... generacional.
No, però sí que és cert que em sembla molt interessant aquesta digitalització de l'arxiu justament per això, no? Per difondre i divulgar a aquelles persones que no ho van viure en primera persona, però que ens pot servir per entendre el que va passar i el que pot passar. Per tant, em sembla molt interessant això.
Fidel Bellmunt, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per acompanyar-nos aquesta nit, per explicar-nos una mica més, una mica millor, què és aquest llegat, aquest arxiu digital de Pasqual Maragall. Gràcies. Bona nit. Catalunya Ràdio.